Bona tarda, són les dues. Avui, ja ho sabeu, és 25 de novembre, el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, i és un dia en què es repeteix molt la frase de 25N. És cada dia, és una frase certa, perquè contra la violència masclista s'ha de lluitar cada dia, però també és certa per això. Tots els titulars que us llegiré ara són només dels informatius dels últims 3 dies i centrats només en Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han comunicat que les denúncies per violència sexual han pujat un 25% a Catalunya des del 2019. La Fiscalia demana 7 anys de presó per un acusat d'abusar sexualment d'una amiga en una casa rural a Lleida l'agost del 2020. En només un any, les víctimes d'agressions sexuals ateses per l'Hospital Clínic de Barcelona han augmentat més d'un 50%. Detingut a Brussel·les, el tercer presumpte autor de l'assassinat d'una dona en un bingo a Tortosa al setembre. A Catalunya, en tan sols un any, s'ha duplicat el nombre de noies adolescents amb ordres de protecció per violència de gènere. Tots aquests són només els que hem explicat nosaltres en els últims 3 dies i són coses que només han passat a Catalunya, sense comptar la resta del país, la resta del món i sense comptar tots els que no arriben a conèixer. O sigui que sí, malauradament, 25N cada dia.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
L'advocat del Parlament Europeu diu que probablement la cambra va permetre de forma il·legal que l'expresident Carles Puigdemont accedís al seu escó d'eurodiputat. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Ho ha dit en la vista que s'està celebrant al Tribunal General de la Unió Europea i que és determinant per la immunitat de Puigdemont i també de Toni Comín i Clara Ponsatí.
Els bisbes espanyols han aprovat un nou protocol de prevenció d'abusos sexuals i noves línies guia per l'actuació en casos d'abusos contra els menors.
Ho ha anunciat aquest matí el nou secretari general de la Conferència Episcopal Francisco César García Magán a l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal.
El 20% dels joves entre 18 i 24 anys es defineixen com a bisexuals. És el que conclou l'última enquesta publicada pel CEO.
Aquesta dada representa un augment de 5 punts respecte a l'últim baròmetre. La Carla Buigas ha parlat amb l'Observatori contra l'Homofòbia i amb una sexòloga per conèixer què hi ha darrere d'aquest argument.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Ja ha començat la segona jornada de la fase de grups del Mundial de Qatar, que pot decidir qui passa els 8ens de final i qui no.
Es posa emocionant el grup B, on totes les seleccions arribaran a l'últim partit amb opcions de passar ronda després de la victòria, el temps de descompte de l'Iran de Bengales per 2-0. Ara mateix hi ha en joc un Qatar-Senegal, on qui perdi quedarà fora. En canvi, el partit de les 5 de la tarda entre Països Baixos i Equador, qui guanyi passarà ronda.
I en plana cultural, avui el Sant Jordi Club s'omplirà per acomiadar el duet Arnau Grisso, que posa punt i final a una carrera que va néixer a les xarxes fa tot just una dècada. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Els de Sant Cugat han decidit deixar el grup per mantenir la seva amistat i la seva salut mental, diuen, tot i que asseguren que és una idea pèssima empresarialment parlant.
Abans de repassar el més destacat del dia, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Al llarg de les properes hores augmentaran les precipitacions que aquest matí ja han afectat alguns punts a les comarques de Barcelona i de Girona i compte perquè localment poden tenir una certa intensitat, especialment comarques com el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Oriental Occidental i també la Selva. Aquestes precipitacions al Pirineu seran en forma de neu per damunt dels 1.500 metres aproximadament, mentre que les comarques de Ponent i comarques del sud de Tarragona tindrem un ambient més assolellat, només amb algunes nuvolades. Atenció també al vent, que amb el pas de les hores es reforçarà, especialment a la Costa Brava i també a les comarques del sud de Tarragona, amb ratxes de fortes a molt fortes. Algunes poden arribar a sobrepassar els 80-90 km per hora. Temperatures avui, les màximes un pèl més baixes allà on estigui tapat i com les d'ahir allà on es pugui veure una mica més el sol. Cap de setmana relativament tranquil, amb nuvolositat variable, sense precipitacions, demà al matí amb més fred i les temperatures màximes tant dissabte com diumenge entre els 15 i els 20 graus a bona part del país.
Que Cada hora, com a mínim 5 dones o nenes són assassinades per violència masclista arreu del món. Així ho demostra un informe de l'ONU que conclou que de les 81.000 nenes i dones que són assassinades cada any a tot el món, més de la meitat moren per violència masclista.
Sí, l'Organització de les Nacions Unides calcula que 6 de cada 10 dones assassinades ho han estat per violència masclista. Per tant, 45.000 dones i nenes han mort a mans de la parella o exparella o per membres de la seva família. La xifra, però, podria ser molt més alta, ja que, segons l'informe presentat per l'ONU, amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, en 4 de cada 10 morts intencionades de dones no hi ha prou dades que permetin saber si estaven motivades o no pel gènere de la víctima.
A Catalunya, les dades del govern certifiquen que els casos de violència de gènere van en augment. El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 62.000 trucades per violències masclistes des del mes de gener fins l'octubre d'aquest 2022. Les trucades contra la llibertat sexual han augmentat un 29,6%.
En total són 68.591 les trucades que han rebut el servei d'emergència relacionades amb les violències masclistes i contra la llibertat sexual els primers 10 mesos d'aquest any. En són un 6% més que l'any anterior. El telèfon d'emergències rep cada hora 8 trucades per violència masclista. També augmenten les trucades al telèfon gestionat pel Departament d'Igualtat i Feminisme i que proporciona atenció a les violències masclistes, que ha realitzat més de 8.000 atencions des del gener a l'agost. D'entre les trucades per violències masclistes, gairebé el 89,6% van ser per violència psicològica, unes dades que van en augment cada any.
Aquestes violències sexuals afecten sobretot a entre la població jove. La meitat de les víctimes ateses per l'Hospital Clínic per Agressions Sexuals tenien menys de 25 anys. Cada dos dies s'obre una investigació nova a Catalunya per aquests delictes entre joves de 14 a 17 anys. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Laia Rosich, ha defensat en una entrevista al matí a Ràdio Estel que els joves no són menys igualitaris, però davant de determinats avenços, el masclisme adopta postures més reaccionàries.
Que en absolut romantitzaria, diguéssim, aquesta cosa de que en una generació els joves eren com més igualitaris i ara tornem enrere, sinó que al contrari. El que sí que és veritat és que davant de determinats avenços hi poden haver postures o posicions més reaccionàries. És a dir, això sempre passa, no? Caminem cap a un cantó, fem passes cap a un cantó i poden haver-hi aquests discursos que ens tiren una mica més enrere. Però crec que la situació ha passat sempre.
En resposta a l'afirmació que va fer el director general de l'Hospital Clínic aquest dijous sobre l'augment de les dades d'agressions sexuals, recordem, més d'un 50% respecte al 2021, mostren una societat masclista i malalta, Rosich ha apuntat que és correcte assenyalar les violències masclistes a l'estructura social en què vivim.
Bé, crec que hem de situar-ho amb la gravetat que té. És a dir, aquesta violència, aquest poder, no? Com entenem també aquestes agressions, és important assenyalar que no és un cas particular o que no és un home que estigui malalt que passava per allà, no? És a dir, que no és una qüestió particular. Crec que assenyalar-ho amb aquesta estructura social en la que vivim és correcte i és el que hem de fer. I, per tant, aquí sumar homes, dones, aquest canvi.
Rosich ha aprofitat per recordar la importància del telèfon 900-900-120 d'atenció a les violències masclistes.
I igual d'important és també l'acompanyament psicològic per ajudar en la recuperació de les víctimes.
També l'acompanyament de l'entorn i de la societat és molt important, sobretot per qüestionar mites com que l'agressió sexual és el pitjor que li pot passar a una dona. Ho ha explicat Sílvia Moreira, psicòloga especialitzada en violències masclistes de l'associació Elia, en una entrevista al magazine del matí a Ràdio Estel.
L'agressió sexual és el pitjor que pot passar a una dona, et quedaràs marcada per tot sempre. No, òbviament les violències sexuals tenen un impacte molt fort, molt traumàtic, però jo no sóc aquell episodi, no? I poder desterrar una mica aquest mite també és molt important en la recuperació de les dones, perquè jo sóc molt més, no, que la violència sexual.
Moreira ha comentat que pels professionals es fa difícil dir quan una víctima està 100% recuperada. Per ells és quan pot verbalitzar o posar paraules a l'agressió, però al cap i a la fi ha de ser la mateixa víctima qui s'ha de sentir així. També ha destacat que cada vegada la societat és capaç de detectar, rebutjar i actuar més davant de les violències masclistes.
Gràcies, Sílvia. I en l'àmbit policial, Catalunya registra la dada més alta de denúncies per violència masclista dels últims 10 anys. En els primers 10 mesos del 2022, els Mossos n'han rebut un 13% més que l'any passat.
La tendència continua a l'alça, ja que les denúncies s'havien situat per sota de les 11.000 durant bona part de la dècada, però ja van marcar un màxim el 2021 amb 11.435. Al que portem d'any ja s'han instruït prop de 13.000 casos. Destaquen també que l'estiu i els dilluns són els moments de l'any en què més es denuncia.
Davant d'aquest context, la Conselleria d'Interior ampliarà tots els àmbits del Pla de Mossos contra les violències sexuals en l'oci nocturn.
D'aquesta manera, el cos passarà a tenir un pla global de lluita contra les violències sexuals. Entre les mesures que contempla el pla en espais d'oci nocturn són la creació de corredors segurs, intensificar els controls de les zones amb més aglomeració de gent, així com també formació i cooperació amb taxistes, restauradors o organitzadors d'esdeveniments per coordinar les accions.
I dos apunts judicials més. La Fiscalia demana 7 anys de presó per un acusat d'abusar sexualment d'una amiga en una casa rural de Lleida l'agost del 2020.
Segons el Ministeri Públic, l'home va aprofitar que la dona estava dormint per acostar-se al llit i fer-li tocaments per sota la roba. La Fiscalia també demana que se li imposin 6 anys de llibertat vigilada, que no es pugui apropar amb la víctima durant 10 anys i que la indemnització la indemni amb 6.000 euros per danys morals.
I atenció a aquesta notícia, la Fiscalia de Tarragona presentarà un recurs per impedir rebaixar en 6 mesos una pena per abús sexual a un menor de l'any 2015. L'audiència va condemnar l'autor dels fets a 2 anys i mig de presó el 2018 i ara, amb la nova llei del només sí és sí, ha rebaixat mig any aquesta pena.
La fiscal en cap, Maria José Osuna, ha considerat en una entrevista a la CN que la reducció de la pena no és procedent perquè seria la mateixa amb la nova normativa. L'Audiència de Tarragona ha rebut mitja dotzena de peticions de rebaixes de condemnes amb aquesta nova normativa. Per això ha demanat als fiscals que facin els informes seguint les directrius del decret que ha emès la Fiscalia General de l'Estat per tal d'unificar criteris, tot i saber que això pot provocar una allau de procediments.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Els bisbes espanyols han aprovat un nou protocol de prevenció d'abusos sexuals. Ho ha anunciat el nou secretari de la Conferència Episcopal, Francisco César García Magán.
L'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal ha donat llum verda, amb una majoria qualificada, al nou protocol marc en prevenció i actuació davant dels abusos sexuals. A més, també han aprovat les línies guia per l'actuació en casos d'abusos contra els menors, que en principi s'aplicarà de manera conjunta a totes les diòcesis, tot i que no serà d'obligat compliment. Aquest nou servei s'ha redactat conjuntament amb les diferents oficines de protecció de menors de les diòcesis i també amb les oficines de la Conferència Episcopal de Religiosos. La novetat principal del nou protocol passa per esclarir el concepte d'abús i víctima i es centra en la qüestió de la justícia restaurativa.
Toca el tema de la justicia restaurativa y es algo que está integrado. Fíjese usted que la última hasta ahora la legislación de carácter universal que está sobre este tema, que es el motu proprio vos estilus mundi, prevé que se constituya en cada diócesis un fondo para acompañar a las víctimas si necesitan cualquier tipo de ayuda de carácter psicológico, psiquiátrico, médico.
Això sí, el nou secretari de la Conferència Episcopal ha insistit que no es tracta d'un document de compliment obligatori i que s'ofereix també per la vida consagrada.
I en política, per condemnar les violències masclistes, el govern ha fet a la plaça Sant Jaume de Barcelona un acte amb un minut de silenci per les 10 dones assassinades a Catalunya des del mes de gener. L'actriu Maria Molins també ha llegit un manifest per assenyalar els agressors. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. L'acte hi ha assistit tant el president de la Generalitat com la consellera de Feminismes, Tània Verge, que ha reivindicat el paper de les entitats feministes per erradicar la violència de gènere i ha fet una crida a tots els homes perquè assumeixen responsabilitats per acabar amb el masclisme.
I ara us toca a vosaltres, homes, fer aquest mateix camí per aprendre a identificar les violències que exerciu i també per rebutjar totes aquelles violències que veieu en els vostres entorns, amb els col·legues, amb els companys de festa, amb els companys de feina, amb els vostres amics.
Verge també veu indispensable que el govern treballi per combatre el masclisme.
I l'advocat del Parlament Europeu diu davant del Tribunal General de la Unió Europea que probablement la cambra va permetre de forma il·legal que Puigdemont accedís al seu escó d'eurodiputat.
El lletrat ha argumentat que el gener del 2020 es va permetre a Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí prendre possessió de la seva acta, però com ha vist per una sentència del Tribunal General, probablement de forma il·legal. També afegir que mai no van rebre cap notificació dels demandants conforme van ser nombrats o escollits parlamentaris a Espanya. En canvi, la defensa de Puigdemont assegura que hi ha una persecució política per acabar sent jutjats a Espanya pel procés.
I ara sí que s'ha derogat el delicte de sedició. Aquesta matina del Congrés ho ha aprovat en una jornada maratoniana amb la majoria de vots del PSOE, Podem, Esquerra i l'abstenció de Junts per Catalunya i la CUP. La votació i el debat ha tornat a evidenciar l'enfrontament total entre la dreta i la majoria de la investidura de Pedro Sánchez. PP, Vox i Ciutadans l'acusen de redactar el codi penal a mida dels independentistes per retenir la Moncloa.
Ja tocant les dues de la matinada, el Congrés ha aprovat el primer tràmit de la reforma de la sedició que evidencia l'acostament entre Esquerra i el PSOE. El diputat del PSOE, Francisco Aranda, pensa que la reforma pot ajudar a resoldre el conflicte polític amb Catalunya, mentre que Gabriel Rufián, d'Esquerra, defensa que la negociació amb el govern espanyol està donant fruits.
Unos hacemos un ejercicio constante, diario, de valentía política. Una apuesta honesta, no se rían. Una apuesta honesta, decidida y de futuro por la convivencia y el diálogo.
Y gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana en Madrid, hemos eliminado un delito decimonónico. Le hemos quitado el juguete a jueces fascistas.
Tant Junts per Catalunya com la CUP es van abstenir perquè consideren que posa en risc el dret de protesta.
Europa ya ha derogado el delito de sedición y no se tiene que sustituir por nada.
¿A qué le teme el PSOE? Pues el PSOE le tiene a miles de personas en la calle, a la desobediencia civil.
Mentre que la dreta, molt crispada, va carregar contra Pedro Sánchez perquè opina que perjudica l'estat de dret. La número 2 del Partit Popular, Cuca Gamarra, critica la reforma perquè creu que facilita que es torni a declarar unilateralment la independència.
Y dejen de engañar también, diciendo que se trata de fortalecer la democracia cuando estamos ante un desmontaje piedra a piedra del Estado de Derecho.
Ara comença el tràmit parlamentari i encara és una incògnita si finalment s'introduiran modificacions en el delicte de malversació.
Gràcies, Judit, i descansa, perquè si els polítics tenen jornades maratorianes, els periodistes que segueixen la política també. Bon cap de setmana, Judit.
Igualment.
Va, i avui també és el Black Friday, tot i que la previsió d'aquest any és que la gent gasti menys. La moderació de la llum i el gas i l'encariment de preus i de les hipoteques condicionaran la despesa dels consumidors, Anna.
La majoria d'enquestes apunten que cada persona gastarà de mitjana entre uns 100 i 200 euros, quan anys anteriors la xifra s'aproximava més aviat als 300. Malgrat això, des del sector del comerç volen ser optimistes amb una campanya que hauria de ser la de la recuperació post-Covid. Segons el president de RetailCat, en Joan Carles Calvet, aquest dia a Catalunya no té sentit, i a més, cadascú ha anat inventant-se la campanya fent que s'allargui més d'un dia. Calvet ha explicat a Ràdio Estel que s'ha abusat tant d'aquest dia que hi ha gent que li ha creat rebuig a aquesta campanya. Però, tot i així, ha alertat que els descomptes, en la majoria de casos, són reals.
Siguem realistes. Quan tu veus descomptes del 50-60%, això no té cap lògica, a no ser que sigui una liquidació d'un producte. I en aquest cas estem parlant d'una promoció que és una promoció comercial, que és com una gràcia que es fa durant un dia, dos o tres dies. Però hi ha gent, per sort són pocs, que s'aprofiten d'aquest impacte mediàtic, d'aquesta, diguem-ne, bombardeig que hi ha d'acció comercial per inflar els preus uns dies abans i fer descomptes, no?
El president de RetailCat ha explicat que l'Agència Catalana de Consum ja fa temps que controla un miler de productes per vigilar que les marques no inflin els preus just abans i ofereixin descomptes fraudulents.
I els consumidors de roba de segona mà de la Fundació Humana han crescut un 33% respecte a l'any passat. A la capital catalana, l'entitat ha fregat el milió de clients, un fet que suposa un registre rècord.
Pel que fa a les vendes, en els primers 10 mesos de l'any han pujat un 13% fins als més de 2,5 milions d'articles. La Fundació atribueix l'auge a una major consciència ambiental i al gradual redescobriment d'altres maneres de consumir. A més, el director de Projectes i Relacions Externes d'Humana, Rafael Mas, assegura que el context d'inflació i la possible recessió econòmica també han actuat com un factor important. Per edats, Humana destaca que l'oferta de segona mà és cada vegada més ben valorada entre els joves, que cada vegada aposten més per a aquest tipus de consum.
Mentrestant, aquest divendres a Catalunya ha començat una nova edició del Gran Recapte, la iniciativa del Banc dels Aliments, que té per objectiu recollir productes bàsics de menjar per atendre persones vulnerables.
Sí, avui ha arrencat oficialment la campanya. Entre avui i demà, la recollida d'aliments es fa físicament, tant a mercats com supermercats d'arreu de Catalunya. Tot i així, qui vulgui seguir col·laborant col·laborant més enllà d'aquest dissabte ho podrà fer fins al 6 de desembre fent donacions monetàries fent un bízum al número 33596. A Catalunya, més de 240.000 persones són ateses pel Banc dels Aliments i les entitats socials alerten que moltes persones es troben en una situació límit per l'augment de preus, la precarietat laboral i el problema de l'habitatge a la ciutat.
I Bonpreu invertirà més de 200 milions d'euros en el centre logístic de Montblanc, a la Conca de Barberà. Aquesta serà la segona ciutat logística de l'empresa catalana que s'assuma d'aquesta manera a la que es troba als Hostalets de Balenyà.
Sí, la companyia catalana preveu acabar la tramitació de construcció de dos magatzems aquest any i també iniciar les obres l'abril de l'any vinent. Bonpreu espera donar feina a 300 persones a curt termini i en els propers 10 anys calcula que triplicarà la xifra creant 900 llocs de treball.
I us ho explicàvem en titulars, en les últimes enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió s'ha començat a preguntar per l'orientació sexual dels ciutadans. Una de les conclusions que s'extreu dels últims baròmetres és que cada cop hi ha més joves que contesten que es consideren bisexuals. De fet, en l'última enquesta, el 20% dels joves entre 18 i 24 anys es definien com a bisexuals. Però el que hi ha darrere d'aquesta xifra i què és el que ha fet que el percentatge de persones d'aquesta generació que es considerin bisexuals sigui molt més alt que altres franges d'edat no ho coneixem i per això ho ha analitzat la Carla Boigas en aquest reportatge.
Segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, el 20% dels joves entre els 18 i els 24 anys es declaren bisexuals, una xifra destacada que ha augmentat 5 punts respecte a l'enquesta que es va fer el passat mes de març. Tot i la dada cridanera, encara és aviat per parlar sobre si ens trobem davant d'un canvi social en la manera de relacionar-nos. Ho explica el Miquel Rossinyol, que és membre del secretariat de l'Observatori contra l'Homofòbia.
Crec que la manera d'entendre la comunitat LGTBI, repeteixo que això és una tesi més com una hipòtesi que no com una certesa, està començant a canviar i canvien aquestes generacions. La gran pregunta, per exemple, i crec que serà clau a les futures investigacions, és veure si, per exemple, aquestes pujades tan acusades o aquestes diferències tan clares entre dues generacions és un fet conjuntural d'aquests anys, o bé és una cosa que se manté i que, per tant, és un tema generacional i de canvi de comprendre-la per l'orientació sexual.
L'augment dels joves que es declaren bisexuals no implica, però, que es mantingui durant el temps. Per això també es reclama més investigació. Segons explica la psicòloga i sexòloga Helena Crespi, l'orientació sexual de les persones ja no es concep de manera rígida, sinó que és més fluida i pot variar en el procés d'autoconeixença.
Hi ha algunes orientacions sexuals que sempre poden evolucionar, no? Jo no veig l'orientació sexual com un concepte rígid, crec que ens ho han venut com un concepte molt rígid, i potser quan una persona descobreix la seva homosexualitat sí que ho té clar, però potser moltes altres persones fluctuen, no? Entre el descobrir si són bisexuals, homosexuals, o si realment són heterosexuals. Per tant, jo ho veig més com una fluctuació que no pas com algo estàtic.
Però les dades estan allà. A què es deu aquest augment dels joves que es declaren bisexuals? Segons Crespi Rossinyol, l'augment passa per la major consciència de la societat davant la diversitat sexual i també per una manera diferent d'entendre les relacions.
Segurament de gent bisexual n'hi ha hagut sempre, no sé si sempre la mateixa quantitat, però sí que potser el que està passant ara és una major consciència de la diversitat i quan coneixem aquesta diversitat és quan ens hi podem veure representades. L'augment del reconeixement de la bisexualitat doncs passa a totes les edats i llavors quan parlem obertament de bisexualitat farà que moltes persones joves es qüestionin la seva orientació sexual i puguin pensar que són bisexuals, però també amb les persones grans.
Crec que el tema d'aquesta pujada de joves que està clar en LBG i especialment bisexualitat, se deu precisament que s'ha començat a fer més líquid l'entendre l'orientació sexual. Vull dir que les generacions més joves entenen l'orientació sexual com una cosa menys identitària, com se deia abans, i més fluida.
I un fet on entren també les influències dels nous referents que hi ha a la societat.
La generació ja ha començat a tenir i créixer amb referents televisius, la generació ha començat a créixer en literatura, amb una certa cultura, amb una normalització també de certes dissidències sexuals, i que a més, a dia d'avui, la generació ja qüestiona fins i tot el que abans és dissidència sexual. El consum cultural de les persones més joves és molt diferent de les persones més adultes.
Aquest canvi social que es donaria si es confirma el percentatge amb les futures enquestes passa per un major reconeixement i menys prejudicis. Crespi defensa que és un canvi molt positiu.
Estem començant a gaudir dels fruits de molts anys de fer molta feina i molt d'activisme perquè les persones bisexuals puguin identificar-se amb aquesta orientació sexual, puguin reconèixer-se i puguin dir-ho obertament. I segurament ara mateix, entre el jovent de 18 a 24 anys, doncs hi ha un grau d'obertura i de comprensió que segurament no teníem 50 anys enrere.
Un canvi social que porta temps fent-se un lloc a la societat i buscant aquests fruits, uns fruits però que no es coneixeran fins a properes enquestes o amb més investigació.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Avui han entrat en vigor les restriccions per la sequera a Catalunya. Les mesures afecten a l'aigua que es fa servir pels treballs agrícoles, industrials i recreatius, però no hi ha afectació a l'aigua que arriba als domicilis.
En aquest àmbit només es prohibeix omplir piscines i es limita el rec de jardins, que només es pot fer en dies alterns i per garantir la supervivència de l'arbrat. Les limitacions afecten els àmbits d'Arnius, Boadella i també de Ter Llobregat, després que els embassaments de les conques internes es trobin al 33% de la seva capacitat. L'alerta per sequera afecta 514 municipis de 27 comarques diferents, on hi viuen 6,7 milions d'habitants.
El nou límit de velocitat de 100 km per hora al tram de l'AP7 que va de Granollers al Papiol ja ha entrat en vigor. Aquesta és una de les mesures del pla d'actuació que Govern i Ministeri de Transports van pactar per reduir la sinistralitat en aquest punt de la xarxa viària catalana.
El pla també preveu actuar en 4 trams de l'autopista que sumen 83 km. A banda del Papiol, la reducció s'aplicarà també al tram que l'ha fet l'Ampolla i al tram Altafulla-Constantí, direcció sud, es col·locarà un radar de tram per garantir que no se superin els 120 km per hora. Finalment, a la ronda de Girona, un dels 4 carrils es convertirà en un vial reservat a les incorporacions i sortides.
La cantant Shakira assegura que se sent perseguida per Hisenda i l'acusa d'haver perjudicat la seva reputació i d'haver vulnerat la seva intimitat.
Ho ha assegurat en l'escrit que ha presentat la seva defensa en el cas que acusa la cantant de defraudar més de 14 milions i mig d'euros, al que ella respon que ja han pagat 90 milions en impostos per rendes mundials que no han estat generades a Espanya. Shakira acusa l'agència tributària d'haver-se inventat que les targetes de crèdit que pertanyien al seu equip i al seu entorn les utilitzava la cantant i així suma dies de presència a Espanya. La colombiana manté que no ha passat més de 183 dies al país, tal com assegura Hisenda, i afegeix que s'estan vulnerant el seu dret a la intimidació i a la presumpció d'innocència.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 40 anys aquesta matinada al municipi de Santa Oliva, al Baix Penedès.
Segons explica la policia catalana, els fets han succeït cap a 6:15 de la matinada, quan els Mossos han rebut un avís on se'ls requeria per adreçar-se a un domicili on presumptament hi havia una persona ferida. Quan els agents hi han arribat, han corroborat els fets i efectius del SEM han certificat la mort violenta de l'home.
I dos apunts més abans d'anar cap als esports. Una persona ha resultat ferida greu per cremades en l'incendi d'un camió a Sabadell, també aquesta passada matinada.
Segons han informat els bombers, les flames han cremat totalment la tractora i ha quedat afectat el semiremolc que transportava paqueteria.
I la instrucció judicial de la investigació per l'explosió de la petroquímica de Tarragona ja s'ha tancat i la causa està a l'espera d'una data per celebrar el judici.
La macrocausa investiga les causes de l'accident a les instal·lacions de l'empresa Iqoxe del passat 14 de gener del 2020, on van morir 3 persones. Pel que fa a la instrucció relativa als delictes contra el medi ambient, també està acabada i resta a l'espera del judici.
Gràcies, Anna. Bon cap de setmana.
Igualment.
I com sempre aquests dies obrim la plana esportiva amb el Mundial, Xavi, perquè ja està en marxa la segona jornada de la fase de grups i de moment totes les seleccions continuen amb opcions de ser els vuitens de final.
Sí, el calendari de partits d'aquest divendres l'ha obert el duel entre Gales i l'Iran, que ha acabat amb victòria èpica de l'Iran, que ha marcat els 2 gols al temps de descompte. El partit ha estat molt igualat, amb els galesos dominant la pilota, però sense trobar els seus millors jugadors perquè marquessin la diferència. En canvi, l'Iran sí que ha aconseguit no patir en defensa i tenir bones ocasions al contraatac a través d'un joc molt directe. L'expulsió del porter de Gales a 5 minuts pel final ha donat un xut d'energia als iranians que al temps de descompte han fet els 2 gols que de la victòria. Amb aquest resultat el grup B queda per tant molt obert, amb 3 punts per a l'Iran, 3 per a Anglaterra, 1 per a Gales i 1 per als Estats Units. Per tant, el partit d'aquesta tarda entre Anglaterra i els americans serà clau, tot i que passi el que passi, les 4 seleccions arribaran a opcions de classificar-se pels vuitens a la tercera i última jornada.
I en aquests moments hi ha en joc el partit de l'anfitriona Qatar, que s'enfronta al Senegal.
Els qatarians han de guanyar si no volen acomiadar-se definitivament del seu Mundial. De fet, qui perdi aquest duel quedarà eliminat, ja que el Senegal també va caure derrotat en la primera jornada. El partit està en joc des de les dues del migdia. En aquests moments, al minut 27-0-0 al marcador. El partit aquest, per cert, està dirigit per l'àrbitre espanyol de primera divisió, Mateu Lahoz, que és l'únic representant del comitè espanyol en aquest Mundial. La resta de partits del dia el completaran a les 5 de la tarda, el duel entre Països Baixos i l'Equador, amb els blaugranes Memphis Depay i Frankie de Jong a les files de la selecció holandesa. A les 8 es jugarà el partit que comentàvem abans entre Anglaterra i Estats Units. Uns partits que poden deixar les primeres seleccions classificades per la següent ronda de vuitens. Qui guanyi el partit entre Països Baixos i Equador ja serà matemàticament equip de vuitens de final.
I mentrestant, aquest matí els jugadors de la selecció espanyola fan festa i no s'entrenaran fins demà per preparar el partit de diumenge contra Alemanya.
Serà un partit decisiu i que pot sentenciar el pas dels espanyols als vuitens de final. Els jugadors de la Roja faran una sessió prèvia demà dissabte a les 6 de la tarda després de la compareixença del tècnic Luis Enrique i del jugador Dani Olmo, que coneix molt bé els alemanys, que milita actualment a les files del Leipzig. Espanya i Alemanya mantenen una llarga rivalitat amb 25 partits disputats, amb un balanç de 8 victòries per Espanya, 8 empats i 9 triomfs d'Alemanya. L'última vegada que es van enfrontar va ser a l'estadi de la Cartuja, que va acabar amb golejada espanyola per 6-0. Encara a Qatar, la selecció del Brasil continua aquesta hora pendent de com evoluciona el turmell de Neymar, que ahir va haver d'abandonar coix el partit contra Sèrbia. Depenent de l'abast de la lesió, el davanter podria perdre el que queda de Mundial. Segons les primeres avaluacions, Neymar pateix un esquinç i els metges aconsellen esperar de 24 a 48 hores per saber la repercussió del dany.
Fins aquí la informació del Mundial i continuem ara amb la resta de notícies esportives. I ho fem parlant de bàsquet, perquè el Barça tanca aquesta nit la jornada 10 de l'Eurolliga amb el partit contra el Baskonia.
El duel començarà a 8:45 al Palau Blaugrana i després de la victòria dimarts contra el Partizan, el Barça vol seguir sumant victòries per no despenjar-se de les primeres places de la classificació europea. Ara mateix són quarts amb un balanç de 6 triomfs i 3 derrotes. Per al partit d'avui, el tècnic del Barça, Serunas Jasikevičius, creu que la clau està en el joc defensiu que ha de fer l'equip.
És un partit super difícil i crec que Baskonia otra vez tiene muchísimos jugadores que tienen muchos puntos en sus manos y bueno, tenemos que partir de esta mentalidad defensiva que lo hemos hecho bastante bien martes y yo creo que incluso más.
El Baskonia, de la seva banda, està protagonitzant un gran inici de temporada, instal·lat en la sisena posició de l'Eurolliga, amb 5 victòries i 4 derrotes. La darrera jornada van protagonitzar un triomf contundent contra el Salgiris, guanyant-lo de 20 punts. Les baixes del Barça pel partit són les ja habituals als darrers partits de Nikola Mirotić i Sergi Martínez. El duel es podrà seguir, com tota l'Eurolliga, a través de DAZN. Aquesta passada nit ha jugat Eurolliga el Real Madrid, que ha superat el Partizan de Belgrad per 105-97.
Després de la jornada europea, aquest dissabte torna a la Lliga ACB, Manresa i Joventut de Badalona jugant demà dissabte.
Els manresans viatgen fins a Canàries amb l'objectiu de capgirar la dinàmica negativa amb l'ajuda dels darrers fitxatges que ha fet l'equip. En parlava aquest matí en la roda de premsa prèvia el tècnic del Manresa, Pedro Martínez, que ha remarcat que cal millorar molt el joc interior.
Estem patint més amb el joc interior, no? On tenim més problemes i, bueno, pues la part positiva és que hem sumat a dos jugadors, no? A Caroline i a Tass, però, clar, aquests dos jugadors ara mateix és una incògnita, el que es poden donar, no?
El tècnic Manresa també ha dit que l'equip està recuperant ja Guillem Jou, que aquests dies ha tornat a entrenar amb l'equip. El partit entre Manresa i Gran Canària serà demà a les 6 de la tarda. A la mateixa hora jugarà el Joventut de Badalona contra el Fuenlabrada. Barça i Girona no jugaran fins diumenge. Els blaugrana rebran la visita del Granada i els gironins s'enfrontaran al Baskonia a Vitoria.
I en futbol femení, el Barça s'enfrontarà a l'Osasuna en els vuitens de finals de la Copa de la Reina.
Aquest és el resultat del sorteig celebrat aquest migdia a la seu de la Federació. Després de tres rondes prèvies, el Barça entra ja a competir en aquesta Copa de la Reina, on serà l'únic equip català després que pel camí s'hagin quedat el Llevant les Planes i l'Espanyol, que va caure eliminat aquest dimarts contra el Villarreal. Les eliminatòries de vuitens es jugaran entre els dies 10, 11 i 12 de gener. Mentrestant, l'equip femení ha tornat a entrenar-se aquest matí després de la golejada 3-0 davant el Bayern de Múnich ahir, en un partit que es va jugar al Camp Nou davant de 47.000 persones, una xifra que va suposar un nou rècord d'assistència en un partit de futbol femení, en aquest cas a la fase de grups de la Champions. El Barça ja pensa ara en el partit de Lliga que jugarà aquest diumenge contra l'Atlético de Madrid. L'altre equip català de primera divisió femenina, Llevant les Planes, s'enfrontarà també diumenge al migdia a la Reial Societat.
I més enllà del futbol, avui el partit del Granollers obre una nova jornada de la Lliga a Sobal d'Embol.
L'objectiu del Freaking Granollers és guanyar per mirar d'assegurar-se la participació a la Copa, que només juguen els quatre millors classificats de la primera volta. Aquest vespre a les 8 visita el Cangas i quan acabi aquest partit només quedaran dues jornades per tancar la primera volta, així que únicament una carambola podria deixar fora de la Copa Sobal als vallesans. El Barça, que ahir va tenir partit de Champions, que va empatar a 30 contra el Kiel, no jugarà fins diumenge contra el Club Cisne de Pontevedra.
I encara en plana poliesportiva, aquest cap de setmana els dos primers classificats de l'hoquei Lliga s'enfronten entre ells.
El Barça, que és líder amb 21 punts i ple de victòria, rep en la 8a jornada de la Lliga d'Hoquei Patins al Reus Deportiu, que mirarà de superar-lo per reduir la distància a només 2 punts en aquesta classificació. De la resta de la jornada destaca el derbi paradesenc entre el Calafell i el Noia, que són el tercer i el quart classificats respectivament. A la part baixa de la classificació, decisiu partit també per al Vilafranca, que és cuer i que encara no ha sumat cap punt, que rep el Girona també en zona de descens en un clar xoc directe que pot marcar el seu destí aquesta temporada.
I acabem parlant de tennis. Aquesta nit quedarà definit el primer finalista de la Copa Davis.
El primer equip classificat per a la gran final de diumenge sortirà dels partits que jugaran Austràlia i Croàcia. El primer duel començarà d'aquí a poc més d'una hora, a les 4 de la tarda. El vencedor s'enfrontarà a la final amb l'equip que guanyi l'encreuament entre Itàlia i el Canadà, que es jugarà demà.
Gràcies, Xavi. Bon cap de setmana. Obrim plana cultural aquests dies amb el Pau Masí. Pau, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Tanquem la setmana cultural i ho fem amb un altre comiat, en aquest cas, al Sant Jordi Club. Són Arnau Griso, el duet format per Arnau Blanc i Eric Griso, que s'acomiada amb un recital que recuperarà cançons del seu primer disc, Revolució Bananera.
Sí, però que també oferirà els temes d'aquest últim disc que han publicat, Eric Blanc, i és un altre joc amb el nom i els cognoms dels dos components del grup, que els agrada molt.
M'agraden aquests aclariments que fem extremadament lògics.
Bé, és que estàs fent la secció d'un boomer i passen aquestes coses, que jo pensava que era una persona i no, resulta que són dos amb els noms combinats. En fi, es tracta dels santcugatencs Arnau Blanc, com deies, i Eric Griso, que sempre han jugat amb aquesta banda de dos, com ells mateixos s'autoanomenen, i és que el grup va néixer el 2011 penjant un tema anual a YouTube, i l'únic que pretenien era fer riure els seus amics, però els seus vídeos es van anar viralitzant fins que el 2018 van fer el primer concert i van comprovar que tots aquells que els miraven per internet eren públic real que anaven als seus concerts. Amb el concert d'avui s'acomiaden d'aquest grup i diuen que ho fan per mantenir la seva amistat i la seva salut mental, tot i que asseguren que empresarialment és una decisió dolentíssima.
I també a Barcelona, un grup que també va començar el 2018 i que s'ha consolidat com un dels més potents de l'escena pop estatal, Cariño. El trio format per Maria Talaverano, Paola Rivero i Alicia Ross. Alicia, segurament, Ross serà aquesta nit a la sala Resmatàs.
Sí, les cantants hi arriben amb el seu primer disc, que es diu com el grup, Cariño. Arriben a Barcelona després d'una llarga gira que les ha portat fins a Mèxic, on van penjar el cartell d'entrades exaurides en els dos concerts que van fer a la capital mexicana. Vull dir que arriben amb molt bones perspectives. Aquest nou disc inclou cançons com aquesta que estem escoltant, Si Quieres, i altres títols com Algo ha cambiado, Lo que te quiero, Tamagotchi. Aquestes cançons arriben després d'haver publicat diverses cançons o el mini LP Movidas, que va aparèixer el mateix 2018 i que ara mateix s'ha convertit en un autèntic objecte de col·leccionista pel qual es paguen petites fortunes. Petites.
És que, clar, què vol dir? Petites fortunes, saps? O sigui, o una fortuna o... Bueno,
tres xifres.
Home,
està bé, però és una petiteta fortuna, però bueno, ja dona. Rivero, Talaverano i Ros han sabut connectar amb el públic jove i postadolescent, coneixen perfectament la seva manera de comunicar-se i per això, com en el cas d'Arnau Griso, algunes de les seves cançons les llancen directament al mercat digital per arribar directament a aquest públic.
Clarament, un tipus de cosa que a tu se t'escapa, eh?
Però moltíssim.
I un últim apunt de música que hem conegut avui, que potser sí que va més amb tu, ja. La cantant Judith Niederman estrenarà el seu cinquè disc al Festival Estrenes de Girona.
Serà el dia 1 d'abril a l'Auditori de Girona, però és que les entrades per aquest concert es posaran a la venda aquest mateix vespre, avui, a les 8 de la nit, a la web del festival. L'espectacle servirà per presentar aquest nou disc que comentaves de la cantant catalana, on es podran sentir les diferents influències que han marcat la seva carrera musical, que just ara fa una dècada que va arrencar, i és que Niederman va estrenar-se als escenaris com a vocalista de la banda de mestissatge caribeny The Gramophone All Stars, però a més ha fet col·laboracions amb el Quartet Brossa, amb cantants del nivell d'Alejandro Sanz, de Miquel Poveda, de Joan Manel Serrat, de Maya, de Rosalén, de manera que aquest nou disc sembla ser que barrejarà des de música brasilera fins a folclora ibèrica, mostrant una vegada més, com tu deies, que Niederman toca tots els pals de la música i que jo m'atreviria a dir que ho fa gairebé tocant la perfecció. És molt bona.
L'apunt personal de...
L'editorial.
I més enllà de la música i dels gustos musicals de Pau Masip, ahir us parlàvem d'Històries per a no contar, que també la podes pensar molt bé, el Pau Masip.
Sí.
És la nova pel·lícula de Cesc Gai basada en la mentida, que per ell és una cosa positiva. De fet, ho ha dit en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, que podrem sentir aquesta tarda, d'aquí una estona.
Sí, d'aquí una estona, una conversa molt interessant en què Cesc Gai explica això, que les relacions estan plenes de mentides, d'enganys, de mitges veritats, i que per ell, com a creador, com a cineasta, acaba sent un material de primera mà per fer les seves pel·lícules. De fet, Gai, en aquesta pel·lícula, explica que celebra la llibertat que ha tingut per fer-la, ja que es tracta d'un film diferent en què es barregen diferents històries, diferents personatges entrellaçats entre si.
Jo suposo que sempre he tingut la sort de poder tenir molta llibertat, de poder fer sempre, escriure o dirigir després la pel·lícula que en aquest moment em venia de gust fer. Tinc una productora al costat que m'ajuda i que defensa, no?, i financia les meves pel·lícules i em sento molt, molt afortunat en aquest sentit del grau de llibertat, no?, que tinc, que és una cosa que has d'una mica conquerir a poc a poc.
El director de cinema català explica que l'humor i els personatges que ell crea en aquesta comèdia urbana li permeten apropar-se a la societat i fer pel·lícules més properes per al públic. Gai, que ja està escrivint noves produccions, també ho explica en aquesta conversa, està satisfet per la gran quantitat de produccions que té ara mateix el cinema català en marxa. Hi ha, com dèiem, una conversa molt interessant que us recomano molt que seguiu ara d'aquí una estona a la caravana amb la Núria Ros.
I del cinema al teatre, perquè una altra companyia que aviat estrenarà obra, és De Goll de Gom. Tirant de cançó tipiquíssima, eh?
Home, m'has demanat De Goll de Gom un musical, doncs no podia fer cap altra cosa que Maricel.
Els autors de Maricel s'acomiaden dels escenaris i ho faran amb un últim musical de producció pròpia basat en un text de Santiago Rusiñol i amb una protagonista de primer nivell com Àngels Gonyalons.
I és que l'actriu torna a la companyia amb la que va debutar el 1982 quan va fer el musical La Botiga dels Horrors, i també van comptar amb ella per fer justament Maricel, com estàvem escoltant. De fet, és una de les protagonistes de la primera edició que es va fer de Maricel. Gonyalons torna De Goll de Gom per fer un altre musical, aquest es diu L'Alegria que passa, que anirà justament sobre una companyia de teatre que arriba a un poble guís i que es preguntarà què significa ser artista. L'obra està prevista que s'estreni al març de l'any que ve al Teatre Poliorama de Barcelona, dirigida per Marc Rosic, amb Andreu Gallent, que s'encarregarà de la part musical, i Ariadna Peia, que serà la coreògrafa. El text, com deia, es basa en una obra escrita per Santiago Rusiñol, i Gonyalons farà dos papers antagonistes. Serà l'alcalde d'aquest poble gris i a la vegada el director de la companyia de teatre que hi arriba per fer-hi aquest espectacle. L'actriu estarà acompanyada de gent molt jove en l'elenc d'aquesta obra i, com explica la cofundadora de De Goll de Gom, Anna Rosa Sisquella.
La nostra evolució ha sigut cada vegada reinventar-nos, buscar coses diferents, buscar coses noves, i en aquest cas, a més, incorporar gent més jove, perquè hi han passat molts anys, i a vegades abans potser treballàvem amb gent de la nostra edat, i ara ja no vol dir que evidentment hi hagi gent, però aquí donar amb aquest últim pas oportunitat a gent jove, perquè realment si surt bé se'ls obrin més portes, doncs perfecte.
Sisquella, que quan parla d'aquest últim pas fa referència al fet que aquest serà l'últim musical de De Goll de Gom, una de les companyies més importants de les últimes dècades del teatre català, s'acomiada dels escenaris i ho vol fer amb aquest últim musical de creació pròpia, que acabarà coincidint amb els 50 anys de la companyia, que es compliran el 2024, i que llavors sí que ja posarà un punt final apoteòsic amb una última reposició de Maricel amb tot un elenc totalment renovat.
I aniràs, no?
Home, a veure els pirates.
Va, hem fet música, hem fet teatre, acabem amb llibres, perquè s'ha publicat El Covard, un llibre que explica en clau d'humor i amb un punt de tendresa també la vida de l'escriptor Jarrett McGuinness.
Guinness.
Com?
Jarrett McGuinness.
Que fa 20 anys va tenir un accident de cotxe i es va quedar en cadira de rodes.
I a ell, com el protagonista de la seva primera novel·la, el fet de no poder caminar mai més l'obliga a tornar a casa del seu pare, amb qui fa una dècada que no es parla. Així doncs, es tracta d'una autoficció que a través de l'humor repassa la seva pròpia experiència. Per McGuinness, escriure aquest llibre, que també té punts de dolor i de tendresa, ha estat sanador i li ha permès recol·locar el trauma que li va provocar aquest accident que el va deixar paraplègic fa 20 anys. L'escriptor nord-americà s'ha convertit en tot un fenomen de la literatura en anglès, ja ha estat reconegut amb diversos premis i ha estat col·locat en diversos rànquings, a tenir-lo en compte, a seguir-lo. El situen ja com un dels autors a estar més pendents els propers anys. I, de fet, ha explicat en aquesta gira que està fent aquests dies per Barcelona que farà servir els diners d'un dels últims premis que li han donat per finançar el seu nou llibre, que també anirà de la no ficció a la ficció una mica, perquè tornarà a parlar de la família.
Doncs recomanadíssim, Pau Massip. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Igualment.
Ja ho sabeu, que cada divendres és sinònim de nova música i qui ens porta tota aquesta nova música és la Mercè Mondelo. Mercè, bona tarda.
Molt bona tarda.
També constipada, una més.
Bueno, encara no, però no. És el preludi del que ve.
Bueno, mentre no ve, parlem de les estrenes musicals i comencem avui amb una col·laboració de catalans.
Dos exconcursants d'Operación Triunfo, en Miqui Núñez i Alfred García, que uneixen veus en una nova cançó que es diu Electricitat. Que tinc una nau. Què diries, Diana? Tu què et recorda més aquesta cançó? L'estil de l'Alfred García, del Miqui Núñez, de tots dos?
Mira, és veritat que jo havia vist una mica l'avançament d'aquesta cançó, m'havia sortit algun vídeo i tal. És que és molt els dos. És a dir, no m'estic mullant gaire, és veritat. Però no, té aquest punt com molt de vida que dona el Miqui, no? Que
sí,
el Miqui sempre és molt així.
Sí.
Però també aquesta part còmica com melancòlica de l'Alfred, saps? Una mica... Bueno, per això és dels dos, bàsicament.
Sí, i de fet, aquesta cançó és una mica Frankenstein, perquè, expliquem-ho, la cançó la va portar Alfred García a Roure Studios, a Madrid, fa un any, on va coincidir amb Miqui Núñez, i estava inacabada. Era una cançó que li faltaven membres, i la Gareng li va dir, enllestim-la, fem-ho tots dos i acabem-la tots dos, i Àlex Pérez, que és el productor de la cançó, ha explicat que Electricitat és el que es va produir quan tots dos es van posar a treballar en aquesta cançó. I un any després, aquesta Electricitat veu la llum.
Un any llum després.
Sí, correcte, correcte.
Ens agrada, ens agrada. Jo no l'he escoltat de sencera encara, però els tres que he escoltat així d'avançament m'han agradat. I col·laboracions potents, però també dins del panorama musical espanyol avui, eh?
Sí, perquè per una banda tenim la de l'ex cantant del Canto del Loco, Dani Martín.
Això no ho sabia.
Amb quatre noies que desborden d'èxit, Ginebres. Això és Desastre de persona. Què et sembla?
M'agrada, m'ha sorprès molt, perquè és raro també el Dani Martín cantant així més animat.
Sí.
Saps? Vull dir que a mi m'agrada molt, Dani Martín, i tallar-me una mica. Però...
El fan sortir aquest registre,
sí, sí,
no?
Sí,
que em tenia tan acostumats últimament.
M'agrada.
Doncs és una cançó que del que parla és de representar-nos una mica en algun moment de la vida. Desastre de persona...
Només en algun moment.
En algun moment, però tots hem sigut, d'alguna manera o altra, desastres de persona, sí. I de fet m'agrada molt perquè el que fan aquí és reivindicar que és necessari alguna vegada fracassar, per tant, endavant amb això i amb això que és el que té ser humans, no? Són una mica imperfectes. Per cert, per situar-les, Ginebres són una gallega, una alicantina, dues madrilenyes, Mago i Sandra, Raquel i Jules, I, si no us sonen, us han de sonar perquè ja s'han fet un lloc a la música pop espanyola. Són de la generació Cariño, que ara comentava
Pau Massip. No li arriba.
Doncs tenen una sonoritat molt peculiar, venen per revolucionar i ho fan amb temes pop quotidians, frescos, enganxosos, com podem estar ja comprovant, i sempre amb un toc d'humor com aquest Paco i Carmela. Porque a mí no me quiere nada.
És molt guai.
Sí, tenen una sonoritat molt fresca i que obre les finestres amb una potència molt bèstia dins el panorama. I és una cançó aquesta, Paco i Carmela, que a mi m'agradaria saber si l'ha escoltat Miquel Iceta.
Ara li farem un WhatsApp.
El ministre de Cultura i Esports, perquè Ginebres li dediquen un dels versos d'aquesta cançó. Escoltem. Ja ho sabem, que
sublim,
sí,
sublim.
Miquel Iceta va patentar aquell ball amb
clarament,
Queen.
Clarament, la ballaruca.
La ballaruca.
Ningú millor que el ministre Miquel Iceta
ja
per
està.
Representar...
Pas de Michael Jackson.
Els polítics bailongos.
I pas de Miquel Iceta, i ja està. Què més voldries tu que tenir un ball?
Segur que li deu haver fet gràcia. Si ja ho sap, li deu fer gràcia.
Sí, jo crec que sí, és de posar-s'hi de cara. I si hi ha un punt d'inflexió en la carrera musical de Ginebres, és el moment en què van fer la versió Con Altura de Rosalía. Vivo rápido y no tengo cura. Iré joven para la sepultura. Y esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Demasiadas noches de travesuras. Vivo rápido y no tengo cura.
I Mercè Mendelo ja em coneix i m'ha posat al guió una cançó que van cantar després d'Operació Triunfo i jo anava a dir, ai, això ho han cantat d'Operació Triunfo, per tant.
És el nostre referent.
La Maya Allen i una altra que no me'n recordo.
La Maria, pot ser?
No, perquè no, Maya Allen i Maria no són la mateixa generació.
Doncs aquí però, sí que patinat, perdó. Aquí l'experta no en Operació Triunfo ets tu.
Però no recordo qui era.
Doncs el que sí que recordem és que gràcies a això es van fer ràpidament virals i són moltes les persones que les van començar a descobrir des d'aleshores i són un grup que han de tenir molt present i molt en compte perquè han arribat a tocar fins i tot a Mèxic. Per tant, podríem dir que la seva carrera només ha fet que començar i promet bastant.
I encara una altra col·laboració més que acabo de llegir i estic, expectant d'escoltar-la.
És la de Despistados i la Love You amb Estrella. Se mira en ropa interior y pensándolo bien, no se ve tan fea. Vuelve a ignorar el reloj cuando suena la puerta. Una vez le prometió. És una cançó que ja existia, ara l'estaves recordant.
Home, jo estava aquí perquè no tenim una càmera enfocant-nos, però clar, jo aquesta cançó l'escoltava molt d'adolescent.
I te la saps de pe a pa?
De pe a pa, no la cantarem ara, però de pe a pa.
Clar, perquè és una cançó de l'any 2008, recordem, a Despistados van treure aquell àlbum que es va fer tan famós, Lo que hemos vivido, que va quedar bastant eclipsada, aquesta cançó Estrella, sí, per una altra que ens la sabem de memòria. És física o química.
Déu-n'hi-do, quin viatge al passat, Mercè Montero.
Clar, és que és molt fort que tu recordis aquesta cançó d'Estrella, perquè la majoria només recordem Física o Química, però, en tot cas, és veritat, sí, és una cançó que ja existia i que sonava ben diferent. Ara
molt
sí que és
diferent.
Veritat que sona diferent. Viu una segona joventut amb la col·laboració dels madrilenys La Love You, però en el seu origen, recordem-la, era així.
És que aquesta, jo escoltava una que encara era més tranquil·la, que era una versió acústica. Llagrimeta total.
Versió
però m'agrada
acústica.
Molt, la versió amb la Love
You. Sí,
sí,
sí. Recuperem-la perquè...
Molt
a
favor de tots aquests
que
estan sortint ara així, no? Joves, animadets.
Sí, i que no fan reggaeton, vols dir.
Que no fan reggaeton, també està bé, és veritat. Bueno, una mica de tot, però... Molt a favor, molt bé.
Parlaves ara d'una acústica, em sembla...
I parlant de versions
acústics,
crec que potser m'emportes una de la Taylor Swift.
Estàs d'enhorabona perquè sí, és una novetat sorprenent perquè fa només un mes que va treure Midnight, el seu desè àlbum, precisament els trets van per aquí perquè ara la cantant publica una versió en acústic del que és el senzill d'aquest àlbum, que és Anti-Hero.
It's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero.
Una manera de donar volada a aquest disc, cosa que jo personalment no entenc, perquè no té per què fer-ho. O sigui, el disc de la Taylor vola per si sol. Estem parlant d'un àlbum que ha ocupat el top 10 de cançons més escoltades a la llista Billboard, batent un rècord mundial. Per tant, potser perquè la Taylor és així de melancòlica.
Ha arribat la tardor. Li pega molt també aquesta sí. coseta de fer acústic, de fer...
El celebrem
sempre. I encara tenim una última novetat.
Tina Turner, perquè avui li treu la pols a Break Every Rule, el seu sisè disc, i publica una reedició de luxe.
Oh, quina dona, eh?
Quina donassa. Una donassa que té 82 anys, eh?
Té 82 anys, però fa poc va sortir un vídeo d'ella ballant encara, potser no tenia 82, encara en tenia, jo què sé, 79. I era increïble, perquè encara... I a més, li agrada molt que facin remix de les seves cançons i coses així, es deixa bastant.
Sí, fa poc en va fer un i la veritat és que sonava superbé.
Molt guai.
Sí, i ara fa això, publicar un disc doble, on també hi trobem una energia doble, perquè hi trobarem els clàssics de sempre, però també versions en directe, com aquest Proud Mary, que està enregistrat l'any 1988 a Rio de Janeiro i que recopila en aquest disc. Un concert on, per cert, la cantant va aconseguir un rècord Guinness gràcies a reunir 180.000, volia dir, persones a l'estadi Maracanà de Rio de Janeiro.
És fort, eh? Una cantant que, ostres, té més anys que... No? Vull dir que fa molts anys que triomfa i encara omple estadis.
Encara dia d'avui, és que de Tina Turner només hi ha una, eh?
Referent. I avui acabem, qui posa el punt i final a la setmana i a la secció i a tot en general, és Bebe.
Una de les primeres cantants que va retratar sense embuts un cas de violència masclista en una cançó i que recordem avui que és el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, amb això que és malo.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor.
Una cançó que va fer l'any 2004 i que Bebe explica que va fer des de la ràbia d'obrir un diari i llegir les notícies.
Encara la podria escriure avui i sembla que encara queden dies per haver-ho d'escriure. Mercè Mondelo, moltes gràcies.
A vosaltres. Setmana.
I nosaltres ho deixem aquí. Avui hem tingut a la tècnica el Xavi Aguilar, a la producció el Galric Pelegrí i ara us deixem amb la caravana avui amb la Núria Ros i nosaltres marxem de cap de setmana. Que passeu un bon cap de setmana.
Te va y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo.
Radio Estel.
A
el govern al costat de les famílies més vulnerables, per tal que més de 100.000 llars que pateixen pobresa energètica puguin assumir els increments del preu del gas, del gasoil i del butà. Hem activat el pagament del bo social tèrmic del 2021 i s'ha augmentat el pressupost d'enguany fins als 17,5 milions d'euros. Fem front a la pobresa energètica. Generalitat de Catalunya.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.